Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
El racó de la programació de Ràdio Olot on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb quatre novetats que ens arriben i una nova sessió de Cineclub.
En el joc de les pel·lícules que us hem preparat, hem triat avui un títol fàcil i molt adient per l'època que se'ns acosta.
Ja us vàrem avançar també divendres passat que bufaríem Les espelmes amb una dona. És una directora d'excel·lents pel·lícules d'acció.
També us informarem sobre una darrera novetat en el món dels llibres del cinema.
I amb les notícies us recordarem tot el que farem avui mateix, celebrant els 20 anys del Cines Olot.
I acabarem, com sempre, amb el concurs. Recordeu que volíem pel·lícules amb arguments que tinguessin lloc al llarg d'unes vacances.
Entrem, doncs, ja en matèria amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Excepcionalment, de tant en tant ens passa, com avui, que la notícia és del món del cinema, però la destaquem pel seu impacte i la seva transcendència. Segons darreres informacions aparegudes a principis d'aquesta setmana, el director Ridley Scott, per si no tenia prou feina, està enllestint dos projectes: portar a la petita pantalla l'adaptació en format de sèrie televisiva de Alien i Blade Runner, dos dels títols més capdals de la seva filmografia.
Quina és la idea a partir de tot això? Doncs veure la capacitat de treball de alguns realitzadors com Scott, capaços d'estrenar dues pel·lícules en un parell de mesos de diferència, com ha fet aquest any, i anunciar aquestes dues adaptacions de dos dels grans guions i títols de la seva carrera i, per general, del cinema. Què us recomanem? Doncs mira, precisament que reviseu aquestes produccions, Alien i Blade Runner, dels anys 1979 i 1982, respectivament. Un exercici per gaudir dels primers treballs d'aquest gran del setè art.
Diàlegs perduts.
¿Cuál es la gran noticia?
Ya han repartido los papeles para la función de Navidad.
¡Oh!
Y yo soy la langosta.
¿La langosta?
Sí.
¿En la función de Navidad?
Sí, la primera langosta.
¿Hubo más de una langosta en el nacimiento de Jesús?
Claro.
Va, vinga, avui juguem a les pel·lícules, eh? Un fantàstic diàleg que recordareu que la secció Diàlegs perduts consisteix en un joc en el qual escoltareu tres moments d'una pel·lícula, nosaltres hi afegim tres pistes i al final del programa comproveu si l'heu encertat. Hem escoltat el primer tall, va, ara la pista.
Primera pista d'avui. La pel·lícula de la que parlem és una comèdia estrenada l'any 2003, té l'acció a Gran Bretanya i la trama comença just 5 setmanes abans de Nadal. Per això l'hem triat avui.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia.
Hola, casita. ¡Pisos! ¡Cajones! ¡Todos juntos!
Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia...
¡Cecilia, esta mano!
...recibió su propio don mágico.
Ajá, ajá. Sí, te entiendo.
No soy súper fuerte como Luisa.
Los burros otra vez se salieron.
¡Ya voy! O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don?
Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia.
Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Casita? ¿Qué sucede?
Ens arriba la primera novetat que va adreçada al públic familiar, als més petits. És una pel·lícula d'animació, fantasia i comèdia, com dèiem... Bé, jo deia petits, petits i grans, perquè jo m'incloc entre les persones grans que ens agrada l'animació.
Els que ens agrada l'animació, exacte, ens incloïm.
Ben feta i bé, veurem una mica què tal aquest producte que ens situa al cor de Colòmbia i l'aventura que viurà una jove i tota la seva família. Sorprenentment, com escoltàvem, els membres de tot el clan familiar tenen poders màgics, excepte la protagonista. És l'última proposta de Disney, és un prodigi de color i música amb ritmes, amb molta música d'aquests que enganxen, i no és estrany si tenim en compte algun dels noms que hi han participat, com Carlos Vives, Sebastián Yatra i molts altres. Està dirigida per Byron Howard i Jared Bash, bona trajectòria dels dos, que han fet altres títols que coneixereu, com són Zootrópolis, Baiana...
Fantàstica, Zootrópolis.
Zootrópolis és boníssima, Baiana, que també ha tingut molt èxit, o l'última, Raya i l'últim drac.
¿Cómo surgió esta ciudad tan fantástica? Entre todos sus monumentos hay uno en particular que refleja el espíritu de San Petersburgo. El Hermitage.
Esta ciudad, este museo, tienen un valor como ninguna otra ciudad ni ningún otro museo del mundo.
Fue un enorme proyecto de proporciones casi utópicas.
El Hermitage puede considerarse un puente cultural y también un puente entre pueblos.
Los museos dan vértigo.
I la segona novetat és una joia en el seu gènere, que no és altra que el documental, com podíeu escoltar, i és que principalment el director vol transmetre la idea al gran públic que tant veure un documental com el fet de visitar un museu, que és el que fem amb aquest treball, no ha de ser ni avorrit, ni pesat, ni res que no vulguis fer. Hauria de ser una cosa entretinguda, lliure, que veiessis, com alguns especialistes aconsellen, que quan vagis a un museu vegis el que tu vols veure i no el que està marcat exclusiva i únicament que has de veure per necessitat, i que, a més, si això pot provocar algun debat, alguna conversa i alguna cervesa entremig, doncs encara millor que millor. Michel Mali és especialista en fer treballs precisament al voltant de pintors i pinacoteques, i ens transporta a un viatge a un escenari únic, com és un dels museus més grans del món, que és l'Hermitage de Sant Petersburgo. És un treball amb molt bon ritme, molt ben documentat, fotografiat de manera espectacular i amb un llenguatge per tots els públics, que té com a guia i protagonista l'actor italià Tony Servillo.
Ven, Patricia, para que conozcas a la familia.
Gucci era un apellido sinónimo de riqueza, de estilo, de poder.
¿Quién ha permitido que pase?
He sido un Gucci toda mi vida.
Es un imperio.
Puedes ayudar a tu familia. Gucci no es emocionante y todo el mundo lo sabe.
Llevan mi apellido al cielo.
¡Nuestro apellido! Cielo.
Gucci necesita sangre fresca.
No es un juego de niñas. No lo olvidéis.
Es hora de sacar la basura.
Somos familia.
No falles.
¿A qué estás jugando?
¡No!
No me considero una persona especialmente ética. Pero soy justa.
Doncs vinga, parlàvem de Ridley Scott, és la seva última aventura com a director, amb una pel·lícula que és una mena de... Bé, és una crònica, un drama, una biografia a parts iguals, eh? 2 hores i 37 minuts, atenció, perquè és llargueta.
Per seguir una mica l'exemple de les últimes produccions.
És d'aquestes que són llargues i, de fet, ens explica uns fets que ja narrava el, podríem dir, llibre-reportatge de House of Gucci, de Marcia Gay Forden, 3 dècades, que aviat està dit, de vides i morts de la família Gucci. La pel·lícula tenia una mena d'embargament d'opinió a les xarxes, eh? I fins pocs dies abans no s'ha pogut saber l'opinió dels crítics. Eh? No se'ls hi ha deixat opinar abans d'hora. Ara que s'han fet públiques, hem de dir que n'hi ha de tots colors. Alguns la comparen amb la saga del Padrino per la seva tradició familiar, actuacions transformadores, sobretot per la quantitat de punyalades per l'espatlla que s'hi veuen. El que sí que hem de dir és que el repartiment és espectacular.
I m'agrada molt això de és hora de sacar la basura, perquè defineix molt bé sí. Les relacions familiars. La majoria també han coincidit en elogiar precisament, com deies, el paper dels seus protagonistes. Estem parlant de Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons, entre d'altres, i sobretot la química que han demostrat a l'hora d'interpretar els dos primers, Lady Gaga i Adam Driver. I l'argument, com comentàvem, gira entorn a l'assassinat de Mauricio Gucci, que és el net del fundador de la popular marca de moda. El 1995, Patrizia Reggiani, que és la seva exdona, va ser condemnada per ordenar a un sicari que acabés amb la vida del magnat després de descobrir totes les seves infidelitats. Una història de cobdícia i fam d'èxit a qualsevol preu, com hem pogut observar. Com deies, Ridley Scott és el director, va debutar el 77 amb Los Duelistes i, bé, no cal presentació, però té títols com Alien, Blade Runner, Gladiator, Aníbal, American Gangster o Marte, entre d'altres, per citar-ne unes quantes de la gran filmografia d'aquest actor.
Hola. ¿Cómo te llamas?
¿Qué ha pasado aquí?
La Corporación Umbrella lleva experimentando en esta ciudad desde que éramos niñas. La gente está enfermando. Hay que parar a Umbrella.
¡Las manos! ¡Enséñamelas!
¿Qué cojones?
El mundo tiene que saber lo que está pasando.
¡Escondeos!
¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Cagando leche!
I acabem l'última de les novetats, estrenes que ens arriben avui mateix. Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City. És l'adaptació cinematogràfica, ja ho sabeu, dels videojocs del mateix nom i que torna després de, jo diria, una mena de reinici.
Sí, sí, perquè ja en porten tantes.
Perquè sí, i de fet aquesta història, basada en els dos primers videojocs, es situa l'any 1998, que és abans de tota la franquícia de 6 entregues, que recordeu estava protagonitzada per Mila Jovovich, i veurem doncs personatges diferents, una nova trama i que ens donarà una visió d'aquest univers de morts vivents.
Aquest episodi em va dir que ha trigat menys d'un any respecte a l'anterior, que es va estrenar al mes de febrer, per tant han anat
cosa que tampoc és
molt
habitual.
De pressa. No, normalment sempre es triga una miqueta més. Hem de dir que estava previst per desembre, però que s'ha avançat en la seva estrena.
A qui tindrà por?
Ara t'ho anava.
Ja ho veurem.
Quan s'avancen és perquè ja saben que cap al desembre vindran altres produccions grans que
exacte.
Els poden fer ombra i avancen a les seves estrenes. El que veurem serà com una gran ciutat, que és seu d'Umbrella Corporation, que és Raccoon City, és un poble agonitzant i la fugida de la companyia deixa aquest lloc devastat i amb un perill que segueix vigent, i els supervivents hauran de destapar la veritat. Al repartiment tenim a Kaya Scodelario, a Van Goghia i a Tom Hopper, el director Johannes Roberts, responsable d'altres films com Sanitarium, El bosque de los malditos o les dues entregues de A 47 metros, entre d'altres.
I vist i escoltat tot això, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim dos doblets, Última noche en el Soho i una de les estrenes al Museu Hermitage, aquest documental, El poder de l'arte, i l'altre, Spencer, amb Antlers, criatura oscura. I ja després, cinc sales, en què en totes les sessions hi ha la mateixa pel·lícula. Les tres primeres són la resta de les estrenes, Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, La casa Gucci i Encanto, i les dues últimes amb Eternals i White Dawn.
Preneu nota també de la nova sessió de Cineclub amb la projecció de Croc of Gold. Es tracta d'un documental sobre la figura de Shane McGowan, l'antic líder del grup de Pogues, dirigit per Julian Temple. El treball del director britànic escapa una mica dels cànons habituals del cinema documental musical i està ple de referències fílmiques, estètiques, històriques i sociopolítiques. La projecció es fa en col·laboració amb el Festival Mini. La podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre al Cinema Zulot. I per últim, dir-vos que dijous vinent, 2 de desembre, la pel·lícula que podran veure en versió original serà Museu Hermitage.
Diàlegs perduts.
Coño, no puedo creer que haya dicho eso. Y ahora encima he dicho coño dos veces. Lo siento mucho, señor.
Tranquila, tranquila. Podrías haber dicho joder y sería peor.
Gracias, señor. Tenía el presentimiento de que iba a joderla ya el primer día. Mejor me callo.
Mejor me callo. No, no, no ens callem. Acabem d'escoltar el que és el segon tall de la pel·lícula que hem d'endevinar avui, tot i que, com dèiem, reconeixem que avui és una aposta molt fàcil. Pels més despistats, afegirem una nova pista.
Va, vinga, la segona pista. És la quarta col·laboració del director amb l'actor que interpreta el paper de primer ministre de Gran Bretanya. En les tres anteriors, aquest actor apareixia al costat d'Andy McDowell, Julia Roberts i Renée Zellweger, respectivament. Anem a bufar espelmes amb una dona que volia ser pintora i que va acabar en el món del cinema exercint de directora, guionista i productora. Demà celebra els 70 anys d'edat.
Nascuda el 27 de novembre de 1951 a Califòrnia, Catherine Bigelow és filla d'un administrador d'una botiga d'art i d'una bibliotecària. Com dèiem, va començar la seva carrera artística com a pintora, activitat que combinava amb la filmació de petits curts sobre arts visuals.
De fet, encara avui segueix sent una excel·lent pintora i fotògrafa amb molts coneixements d'art i les seves obsessions sempre han estat dominar, precisament, les tècniques artístiques i tenir una visió clara d'allò que estèticament resulti brillant. Va estudiar al San Francisco Art Institute i, posteriorment, a la Universitat de Columbia, on tenia com a docents l'escriptora Susan Sontag o el cineasta Milos Forman.
A final dels anys 70 comença a rodar curtmetratges. El seu primer llargmetratge seria el 1982 amb The Loveless, codirigit amb Monty Montgomery i protagonitzat per William Dafoe. Cinc anys després debuta en solitari amb Los Viajeros de la Noche, un western de vampirs.
A la dècada dels 80 dirigeix alguns videoclips musicals i es casa amb el director James Cameron, 3 anys més jove que ella. El matrimoni dura 24 mesos. Apadrinada per Oliver Stone i el propi Cameron en diverses fases de la seva carrera, Catherine Bigelow és una de les poques directores que ha fet de l'acció física i l'agressivitat un segell molt propi del seu cinema.
Una prova del que diem podem veure-ho a Acero Azul, on Jamie Lee Curtis protagonitza un thriller policial amb nombroses escenes tenses, plenes d'acció i força física. L'any 1991 estrena Le Llaman Body, un dels seus títols més coneguts fins aquell moment. Patrick Swayze i Keanu Reeves encapçalen el repartiment en una història que barreja el thriller d'acció i el surf.
¿Ha conectado alguna vez? ¿Ha viajado por cable? ¿Preparado? Esto no es lo de televisión, aunque mejor. Esto es vida. Un pedazo de la vida de alguien.
No acaben els noms importants. Quatre anys més tard, Ralph Fiennes interpreta una intriga de ciència-ficció a Días Extraños amb guió i producció del seu exmarit James Cameron. El següent treball va ser un thriller psicològic, El peso de l'agua, on Bigelow adaptava la novel·la d'Anita Schreff amb el protagonisme de Sean Penn i Elizabeth Hurley. El que va passar, això sí, és que va passar força desapercebuda per part de crítica i taquilla.
Era el preludi d'unes obres molt més reixides. Primer va ser K-19, l'any 2002, amb Harrison Ford en el paper principal, narrant una història de submarins en temps de la Guerra Freda. I sis anys més tard, En Tierra Hostil, centrada en un grup d'elit militar dedicat a desactivar explosius a Iraq. Per aquesta pel·lícula va guanyar l'Oscar a la millor directora, fet que passava per primer cop, i tan sols ha estat repetit en la persona de Chloé Zhao, que ho va guanyar l'any passat per Nomadland.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
¿Y a veces os llaman nómadas?
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Després d'aquest èxit va filmar La captura i mort d'Osama Bin Laden a La noche más oscura, que protagonitzava Jessica Chastain, i Detroit amb els disturbis socials i racials que van tenir lloc en aquella ciutat l'any 1963. El 2018 estrena el curt I'm Not a Weapon i el 2019 produeix Triple Frontera, pel·lícula dirigida per J.C. Chandler.
Esperem que encara li quedi molta força i arguments per treballar en nous projectes. De moment, però, demà el que toca és celebrar-ho bufant les 70 espelmes del seu pastís d'aniversari. Per molts anys.
Llibres de pantalla.
Ja us hem anunciat al principi del programa que avui parlaríem de llibres, concretament d'un llibre que ha presentat Tim Grierson i que va dirigit a tots els amants del cinema i en especial a estudiants i directors principiants.
Así se hacen las películas és el títol d'aquest llibre. Segons el seu autor, el que assegura és que estem en la millor època per fer cinema, i és veritat, perquè amb un mòbil mateix qualsevol pot fer una pel·lícula, i és l'era digital que facilita aquestes tasques. Però una cosa és tenir una bicicleta i una altra és saber-hi muntar. És a dir, que una cosa és poder fer cine i una altra és saber-ho com serà.
Certament. Aquest llibre ens presenta les diverses especialitats de l'art de fer pel·lícules, la interpretació, direcció, il·luminació, càmera, muntatge, guió i moltes més per poder realitzar cinema. Tècniques com, per exemple, la profunditat de camp, la immersió dels actors i actrius en els seus personatges, la manipulació del contrallum, són descrits d'una manera molt clara i senzilla.
I quin mètode utilitza l'autor? Doncs treballar a fons títols importants de la història del cinema com Intolerància o La ley del silencio, treballs destacats també de noms tan importants com Marlon Brando, Johnny Depp, Scarlett Johansson o Juliette Binoche, i que a més a més han estat dirigits per homes o dones com Orson Welles, Jean Renoir, Tarantino, Sofia Coppola o les germanes Wachowski.
En definitiva, una obra recomanable per als aficionats i professionals. L'ha publicat l'editorial Oaki, es ven per 23 euros i ja el podeu trobar a les vostres llibreries.
Diàlegs perduts.
Harry?
Sara, apaga el mòbil i dime exactamente cuánto tiempo llevas trabajando aquí.
Dos años, siete meses, tres días y supongo que dos horas.
¿Y cuánto hace que estás enamorada de Cal, nuestro enigmático primer diseñador?
Dos años, siete meses, tres días y supongo que una hora y 30 minutos.
Me lo imaginaba.
¿Crees que todos lo saben?
Sí.
¿Crees que lo sabe Carl?
Sí.
Tercer i últim diàleg de la pel·lícula d'avui i per confirmar si heu encertat o no, va vingar la pista definitiva.
Aquesta va de regal una mica, eh? Tercera i última pista. L'escena que tanca la pel·lícula i lliga amb els títols de crèdit va ser filmada en càmeres ocultes. A banda dels actors, tots els que hi surten són persones anònimes que després, evidentment, van haver de donar el consentiment per aparèixer a la pel·lícula.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Anem a parlar una mica d'actualitat i de notícies, perquè avui tenim una actualitat d'avui mateix, però també tenim una notícia que ens va arribar i és que sembla que, malgrat que amb el paper de vídua negra l'actriu Scarlett Johansson tancava la seva etapa en Marvel, algunes informacions parlen d'un nou projecte amb la companyia. El curiós és que el president de Marvel Studios, Kevin Feige, ho va comentar en una gala d'homenatge a Scarlett Johansson i que va dir: estem treballant en un projecte secret, molt secret.
Com tot el que fa Marvel.
I que no està relacionat precisament amb el que s'ha fet darrerament. Per tant, creiem que no té res a veure amb un paper exactament ni un personatge en concret.
Això, aquesta segona part, els fans de tot el que és el món de Vengadores, sí, els hi ha fet molt de mal, perquè una de les esperances que ja un cop acabada la saga, ara van començar amb altres personatges, sí, nous, era que d'alguna manera, perquè això evidentment ho pot fer Marvel, es rescatessin els personatges i es fes alguna altra història. Clar, sí, aquesta segona part dient no té res a veure amb el que havien fet abans, ha fet que bé hi hagi gent que s'hagi sentit una mica decepcionada, tot i que també diu, ho diuen per despista.
Sí, i a més crec que si és veritat el que s'intueix, això no descarten totalment el fet de que pugui passar l'altra opció, és a dir, que segueixi havent-hi el que tu deies. El fet és que algú apunta la possibilitat de que l'actriu tingui un paper molt actiu en l'empresa, exercint de productora executiva, com ja va fer amb la pel·lícula Vídua Negra, però no només en aquella ocasió, sinó ja de manera permanent.
Més permanent.
Ah, exacte. Uh-huh. Són especulacions i aviat sortirem de dubtes de moment. El que sí podem afirmar és que Johansson es troba feliç després de celebrar aquesta gala, que, atenció, celebrava els 30 anys de carrera.
Sí, sí, no els 30 anys de vida, els 30
anys
de carrera. No, 30 anys
de carrera vol dir que va començar molt joveneta, com sí. És així. I també va avançar que aviat la veurem en la propera estrena del director Wes Anderson, una altra màquina de fer pel·lícules, perquè acaba d'estrenar La Crònica Francesa, i ara ens en porta aquesta altra, que sembla ser es titularà Asteroid City, s'està acabant de muntar, s'ha rodat a Espanya i Johansson, com sempre, ha compartit repartiment, com és un segell d'aquest director, amb noms tan singulars i desconeguts com Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Bill Murray i Adrien Brody, aquests dos últims, gairebé muses del director, entre molts altres noms.
T'agrada el cinema? T'agradaria veure un programa de ràdio en directe? El Cines Olot celebra 20 anys de la seva estrena i et convidem a commemorar-ho amb nosaltres. Divendres 26 de novembre a les 7 de la tarda, programa especial del Sessió Contínua en directe des del Cinema Olot. I tot seguit, projecció de la pel·lícula Amélie. Si vens de públic, pots guanyar un abonament de 20 entrades al Cines Olot. I és que 20 anys no es fan cada dia. Ja pots anar a buscar la teva invitació gratuïta a les taquilles del Cines Olot.
Si t'agrada el bon cinema i la bona ràdio, ens veiem el 26 de novembre a les 7 de la tarda al Cines Olot.
Amb el patrocini de Cines Olot, Check-in Viatges i amb el suport de Frit Ràbic.
Doncs bé, com ara escoltàvem, tenim aquest programa especial, Sessió Contínua i 20 anys del Cinema Olot, que 20 anys es diuen ràpid, però sí. Escolta, jo la veritat és que sembla que va ser ahir i ha passat
i que temps. A més afegeixo, com tu ja vas apuntar al principi de tota aquesta campanya, que també són 20 anys de Sessió Contínua.
Sí, senyor.
Però això ja parlarem i en celebrarem més endavant.
Final de temporada ja farem alguna cosa. De moment el que farem avui és celebrar aquests 20 anys del Cinema Olot i ho farem doncs amb aquest programa especial a partir de les 7 de la tarda des del Cinema Olot, des d'una de les seves sales. Podeu assistir de públic.
La sala número 5, concretament.
Doncs la número, no us perdeixi, no anéssiu a parar alguna altra pel·lícula. La número 5, podeu agafar la vostra invitació, és totalment gratuït, és un acte que a més ja veureu que té com tres fases i l'única cosa que heu de fer és anar a les taquilles del Cinema Olot i agafar la vostra invitació gratuïta i podreu doncs venir a veure el programa en directe. Uh-huh. Un programa que
primera
ve...
fase?
Exacte, primera fase, un programa que dura una horeta més o menys i que ve carregat de coses, entrevistes, parlem de la història dels cinemes, de quines pel·lícules es projectaven fa 20 anys quan es van inaugurar, de les que han anat passant, quin tipus de públic tenim.
Qui va néixer el mateix dia que els cinemes.
Sí, sí. Que, escolta, tindrem, evidentment ens sentireu a nosaltres, però tindrem també altres testimonis i protagonistes i comptarem amb el gerent del Cines d'Olot, en Jordi Descalç, amb qui parlarem àmpliament.
Segona fase?
Segona fase. Un cop acabem el programa, com que a més estem parlant de cinema i estem en un cinema, veurem una pel·lícula. Uh-huh. La pel·lícula Amélie. Un clàssic del cinema.
I que es va estrenar la setmana en què us obrien el Cines Olot.
I que fa 20 anys també, per tant està d'aniversari, i que no es pot veure en masses plataformes. És a dir, no. Que és una bona manera de tornar-la a veure en pantalla gran, una pel·lícula tan bonica com és Amélie. Segona fase. I tercera, quan acabem de tot plegat, per no marxar així tan ràpidament, doncs escolta, podrem estar una estona conversant, fent una copa de cava i celebrant aquests 20 anys de cinema.
Doncs esteu tots convidats, ja ho sabeu.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans del concurs, com sempre, abans de la setmana que ve, viatjarem en el temps per veure algun títol de pel·lícula important de ben a prop i també us donarem tres raons per recuperar algun clàssic important de la història del cinema.
Quina era la solució dels diàlegs perduts? Va, l'heu endevinat, la pel·lícula de la qual us hem passat tres fragments i us hem donat tres pistes? Love Actually, estrenada l'any 2003, dirigida per Richard Curtis. Si no l'heu vist, l'heu de veure. I si l'heu vist, torneu-hi.
El primer ministre era Hugh Grant.
Exacte, exacte. Per tant, és la proposta que més per aquestes dates és més que dient i ja hi ha moltes plataformes que la tenen posada, eh?
Sí, sí, més que veure-la, jo crec que comença a estar ja dintre del key group de pel·lícules que gairebé s'ha de veure cada any per Nadal.
És obligatori, és com El que bello és vivir, després hi poses Love Actually. Anem a regalar entrades al cinema, va.
Recordeu que parlàvem i demanàvem pel·lícules que tinguessin lloc al llarg d'unes vacances, a partir d'una estrena que teníem, doncs això, què passava al llarg d'unes vacances i l'argument de fons d'una pel·lícula de les que vosaltres podíeu escollir-ne la que volguéssiu.
Hem rebut més de 50 respostes encertades i entre elles s'emporta dues entrades gentilesa de Cinema Olot amb Marc Marot, que ell ha dit El diario de Noah. També hem tingut molts Solos en casa. Hem tingut, en fi, sí, perquè aquesta és d'aquelles que queda, que ja fa uns quants anys i que a més ara em sembla que hi ha hagut, s'han fet com una mena de reversions en plataformes que volen imitar el que al seu moment va ser aquella pel·lícula. Per tant, en Marc Marot s'emporta aquestes dues entrades per anar al cinema. No patiu si no ha guanyat, nova oportunitat de cara a la setmana vinent.
Nova pregunta per la setmana que ve. A partir d'això que us hem explicat ara, d'aquests 20 anys del Cine Olot, el que volem és que ens digueu quina pel·lícula destacaríeu, quina pel·lícula recordeu especialment de totes les que hi heu anat a veure des de la seva inauguració, és a dir, des de fa 20 anys.
Mira que en teniu per triar, perquè se n'han projectat moltes.
Alguna que per algun motiu digueu, ui, recordo aquella.
Que vaig anar a veure aquesta pel·lícula. Ens ho expliqueu a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres, com que hi érem el dia de la inauguració, gairebé les recordem totes, però no sabríem quina destacar-ne. En tot cas, divendres que ve tornarem a parlar de cinema.
Passeu un bon cap de setmana.